novitat.
Hola, què tal? Molt bon dia, passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'aquest dijovendres, podríem dir-ho. Estem a les portes d'aquest super pont de Tots Sants i, per tant, doncs avui també per nosaltres és el darrer dia de feina de la setmana. Avui a la ciutat, d'aquí uns moments, parlem amb una jove promesa que jo ja no diria que és tan promesa. És una cuinera de cap a peus, és la Mariona Rodà, és una exalumna de l'escola de l'Institut Bisbe Sivilla d'aquí de Calella. Ens remuntem al passat mes de maig. Els xefs Xavier i Sergio Torres van presidir el 33è concurs de cuina jove de Catalunya que convocava en aquest cas l'Escola d'Hostaleria de Sant Pol de Mar, i que va tenir com a temàtica central la cuina de proximitat. Es van atorgar premis en 4 categories. El guardó a la millor presentació, atorgat en aquest cas per l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, va ser per ella, per aquesta alumna del Bisbe Sivilla, la Mariona Rodà. Un postre fet amb maduixes del Maresme va ser el que li va donar el guardó. Ara representarà Catalunya en la fase final del European Young Chef Awards 2019. Avui en parlem amb ella d'aquí a uns minuts a través de telèfon aquí a la ciutat d'avui dijous. I avui, als nostres estudis, la gent del Racing Pineda, amb Víctor Lacasta, que és el vicepresident del Racing, i el Jordi Riba, que és un dels entrenadors, vindran a explicar-nos les activitats de futbol sala que fan a les escoles El Far i la Minerva de Calella. Són activitats extraescolars de futbol sala per famílies que tenen pocs recursos. I a partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Pau Pujol, la Belén de Lózar, el Xavier Gamell, el Francesc Millán i la Maria Antònia Pujol. I acabarem avui la ciutat amb música de Ace of Base. Avui fa anys que va néixer la cantant d'aquesta banda, la Lynn Bergen, cal dir com avui, de l'any 1970. Són alguns dels continguts que tenim preparats per la ciutat d'avui, que comencem ara mateix, com sempre, fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Vigília de Tots Sants, marcada per un augment de la inestabilitat aquesta tarda. De moment, aquest matí de castanyada, s'espera un temps, en general, força tranquil, dominat pel sol, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols que aniran augmentant a mesura que ens aproximem al migdia, però de moment poca cosa, sense que hi hagi precipitacions. Ara bé, aquesta tarda la nuvolositat es farà abundant i més o menys entre les 4 i les 7 de la tarda hi ha risc de xàfecs localment d'una certa intensitat, tot i que passaran ràpidament i, per tant, la precipitació no serà abundant. Però no hem de descartar aquesta possibilitat, com deia, més o menys entre les 4 i les 7 de la tarda aquí a la comarca, començant pel Maresme Nord i acabant pel Maresme Sud. Després continuaran els núvols abundants i les temperatures, evidentment, aniran a la baixa i les màximes es van disparar moltíssim. Avui esperem que amb prou feines arribin als 20-21 graus on més pujaran i de cara a demà doncs encara baixaran una miqueta més. I és que demà, dia de Tots Sants, s'espera una jornada que estarà força tranquil·la. Hi haurà restes de núvols, sobretot durant la primera meitat del dia, però sense precipitacions, amb unes temperatures que, per la seva banda, hauran baixat les mínimes. Les màximes també seran més baixes, per tant, tindrem unes temperatures més raonables per l'època de l'any, després que ahir algunes màximes freguessin els 24 graus aquí a la comarca. Pel que fa a la previsió de cara a dissabte i diumenge, doncs tot apunta que dissabte tindrem un temps força tranquil, amb presència de núvols, temperatures força normalitzades, i de cara a diumenge doncs s'espera que altre cop la nuvolositat s'incrementi. Si bé no sembla que hi hagi d'haver precipitacions, en tot cas, si n'hi ha, seran pluges molt minces, ja que a partir d'aquest cap de setmana iniciarem una situació atlàntica, una situació del nord-oest, bàsicament, que farà que la temperatura sigui més aviat baixa, però que de precipitació en tinguem ben poqueta al llarg dels pròxims dies.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si en aquests moments us heu de moure en transport públic, sapigueu que per una avaria d'un tren de mercaderies a l'estació de l'Aver, a la línia R4 de Rodalies, es circula en tots dos sentits de la marxa amb retards que poden superar els 15 minuts. D'altra banda, l'acampada d'estudiants a la plaça Universitat afecta algunes línies d'autobusos que han de circular desviades al seu pas per la Gran Via. La resta de transport, en aquest cas, doncs, la R1, la línia del tren que passa a Maresme, funciona amb normalitat. I a aquesta hora del matí saludem a la Nomi Esteve. Nomi, bon dia.
Molt bon dia, Sona.
Què diuen a comarca?
Doncs mira, avui a comarca, malgrat es prepara per ser la capital del bàsquet femení, a partir del gener, quan Igualada farà el traspàs a aquest municipi maresmenc de la capitalitat del bàsquet femení. Aquest és un dels acords que han transcendit de la reunió de l'alcalde Joan Mercadell i el regidor d'Esports Ludwig Ivan Hasko, que han mantingut amb directius de la Federació Catalana de Bàsquet. Segons informa l'Ajuntament del municipi, la reunió ha servit per refermar el projecte com a capital del bàsquet femení l'any vinent i també per començar a concretar alguns detalls de l'organització. En aquest sentit, s'ha avançat que el mes de gener Igualada passarà el relleu a Malgrat com a capital del bàsquet femení per al 2020. L'Ajuntament de Malgrat va signar un conveni amb la Federació el passat mes de maig per assumir la capitalitat, una iniciativa que la Federació Catalana de Bàsquetbol va iniciar l'any 2017, amb l'objectiu de potenciar el paper de la dona en el bàsquet a través de tallers, jornades i competicions en el municipi que acull la capitalitat. Fins ara han sigut capital del bàsquet femení les ciutats de Sant Feliu de Llobregat l'any 2017, Girona el 2018 i Igualada aquest 2019 i el gener serà Malgrat.
Molt bé, doncs vinga, estarem pendents.
Estarem ben pendents. I més qüestions, perquè també els alcaldes de Malgrat, Blanes i Tordera es van reunir la setmana passada per tractar temes de la taula rodona de la Tordera. Tots tres alcaldes es van reiterar la voluntat de consolidar aquesta taula com un ens jurídic propi per poder prendre decisions i fer accions. El Consell Regidor de la taula de la Tordera va decidir en sessió ordinària, celebrada el 4 de setembre, demanar als alcaldes de Blanes, Tordera, Palafolls i Malgrat de Mar una reunió per refermar el compromís dels quatre municipis amb la voluntat de la taula de treball convertir-se en un ens jurídic amb capacitat pròpia d'acció per ser una veritable força en la lluita per la recuperació de l'equilibri de la Tordera i defensar el territori. De fet, aquests quatre ajuntaments van citar-se a reunir, però només s'ha reunit Malgrat, Blanes i Torderes. Palafolls no hi va assistir en aquesta reunió. La propera trobada de la taula i de l'Andelta, es farà del Delta i de la Baixa Tordera, tindrà lloc el pròxim 6 de novembre a l'Arxiu Municipal de Malgrat, i aquesta reunió servirà, entre d'altres coses, per presentar el projecte Readapta i les accions que portaran a terme. Què significa aquest projecte? Doncs es tracta d'un projecte nou, finançat per la Fundació Biodiversitat, que fins al juny del 2020 permetrà treballar amb aquesta taula per codissenyar mesures de gestió i per fer un seguiment participatiu d'accions de restauració i crear xarxes de treball semblants a les de la Tordera, que han tingut molt èxit per afavorir, doncs, aquest intercanvi d'experiències. El projecte es desenvoluparà en paral·lel amb la taula pel riu Serpis a València.
Molt bé.
Estan diferents taules per la conservació dels rius, que recordem ahir, per exemple, en l'Info Migdia, dèiem que moltes poblacions d'Espanya costaneres i rius estaran en perill el 2050 per desbordacions degut al canvi climàtic.
De fet, ho va dir també el biòleg, el Francesc Peters, que vam tenir aquí a la ciutat, no? Que va advertir d'això.
Per tant, cada cop més necessàries aquestes taules rodones per treballar el tema dels rius. I més qüestions. Una última qüestió, perquè el municipi veí de Pineda de Mar ha estat una de les ciutats guardonades amb la bandera verda, un guardó impulsat per l'entitat Ecovidrio i que reconeix els municipis amb major recollida de vidre. Segons explica el consistori pinedenc, els factors claus per haver assolit aquest reconeixement són el canvi de contenidors impulsat el juny de l'any passat, la implicació ciutadana i del sector comercial, així com les campanyes informatives que s'han dut a terme des del mateix ajuntament. Segons dades del consistori, durant el període d'aquest passat estiu a Pineda es van recollir més de 153.000 quilos de vidre, un 17% més que l'estiu del 2018. Pineda s'ha situat així com a sisè municipi amb més percentatge de recollida de vidre, només per sota de Tossa de Mar, Palamós, Badalona i Castell d'Aro. L'Ajuntament de Pineda considera que, tot i no disposar encara de dades oficials, tot apunta també que hi haurà un increment de recollida del paper amb vasos i l'orgànica. L'acte de lliurament dels Premis de Bandera Verdes durà a terme el proper 14 de novembre a Barcelona.
Molt bé, Naomi. Llarg cap de setmana.
Llarg cap de setmana.
Què, tens planillo?
Descansar, com sempre.
Molt bé, doncs és un plan molt xulo aquest. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Naomi. Bé, la Naomi, hem dit fins dilluns, no fins després, perquè avui la Naomi està al capdavant de l'Info Migdia. I en qualsevol cas, repassem a aquesta hora el que diuen a radiocalella.cat, al nostre portal web. Com a notícies destacades, els comuns que responen amb l'anunci d'un recurs a la desestimació de les al·legacions contra l'Aldi. És un dels temes destacats i el president dels comerciants que hi responia a la tertúlia de la ciutat per la retirada de les al·legacions contra l'Aldi. I avui, també és notícia, aquest horari especial dels Iris, motiu del Dia de Tots Sants. I si anem a repassar la premsa avui, comencem fixant-nos en el que diu la portada del diari Punt Avui. Diu El País ha respost, El País ha respost a una sentència injusta. Els partits no. Això ha generat frustració. És una entrevista al conseller d'Interior, Miquel Buch. A la portada del diari El Periódico diu Sánchez apel·la als catalans oblidats, la via de Torra allunya un pacte pressupostari. També diu l'esclat social xilè posa al descobert la impotència de Piñera i Sinastres contra el visionat accelerat de Netflix. Ens aturem a repassar la portada del diari La Vanguardia, que diu que Sánchez avisa el govern que no menys tingui la força de l'Estat i la Fed torna a baixar el tipus mentre l'economia s'estableix. Anem als diaris que es publiquen al conjunt de l'Estat espanyol. El País, a la seva portada, diu que la Junta Electoral obre expedient a Sánchez per electoralisme. I acabem, com sempre, aquesta repassada amb el que diu el diari El Mundo, també a la seva portada, que diu que la Junta Electoral expedienta a Sánchez per l'ús de Moncloa. Deu i 16, comencem la ciutat d'avui, dijous, 31 d'octubre.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter, @radiocalellatv. Participa.
Es diu Mariona Rodà i va ser una de les guanyadores del 33è concurs de cuina jove de Catalunya, convocat per l'Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme de Sant Pol de Mar, amb un postre fet amb maduixes del Maresme. La tenim en línia. Mariona Rodà, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Ara és notícia perquè ella representarà Catalunya, poca broma, a la fase final de l'European Young Chef Award 2019. Ho he dit bé, Mariona?
Sí.
Més o menys,
sí,
sí. Més o menys. Escolta, amb quin postre de maduixes que t'ha catapultat a l'èxit directament, no?
Sí, sí, la veritat que sí.
Uh-huh. Escolta, parla'm de l'European Young Chef Award 2019. Què és aquest concurs?
És on cada regió representa una mica la gastronomia que tenen pròpia, i el concurs es basava en el primer dia fer un plat tradicional, aleshores el jurat podia valorar una mica quins productes feien servir locals, uh-huh. I el segon dia feien una innovació, en la qual veien a partir del plat tradicional que feien, nosaltres com el versionàvem i us donàvem un canvi innovador.
Uh-huh. I què?
Molt bé, jo vaig haver de canviar el plat, no vaig poder fer les maduixes amb nata, vaig fer la crema catalana, sí, perquè les maduixes no eren de temporada, d'octubre a novembre, són més de temporada de primavera i estiu.
Clar.
Aleshores vaig decidir fer la crema catalana, però li vaig donar un canvi perquè ara som la castanyada, aleshores li vaig incorporar boniato, castanyes, ratafia també.
Uh-huh. On ha estat aquest concurs?
A Grècia, a Rodes.
A Grècia. I quan va ser exactament?
La setmana passada.
Hi havia molta competitivitat? Hi havia molta creativitat? Alta cuina?
Sí, la veritat que sí. Eren sobretot plats principals o segons de carn i de peix. De postres, l'únic que hi havia era el meu.
Uh-huh. I què? I com va anar al final? Què?
Molt bé. El primer premi se'l van portar a Grècia.
Sí.
I molt bé, la veritat. Sí que jo vaig veure el seu plat i va fer elaboracions molt elaborades, la veritat.
Els plats, el primer plat, el segon plat, els postres, competien tots en la mateixa categoria o
sí,
hi havia categories diferents?
No, era tot el mateix. Tu havies de triar un plat típic de la teva regió, uh-huh, ja fos primer, segon o postre, i tenien una quadrícula i els valoraven tots igual.
I el jurat?
També eren de diferents regions, hi havia Itàlia, França, també hi havia d'Espanya, de Grècia mateix també.
Qui hi havia d'Espanya? Algú conegut? Algun mediàtic? Ara que la cuina està tan de moda.
Hi havia Francisco Guitart, de l'organització Nauta, i després també hi havia la Dayan, de l'organització de l'IGCAT, que és la presidenta, que viu a Sant Pol.
Uh-huh. Tu vas estudiar a l'escola de Sant Pol de Mar?
No, vaig estudiar al Bisbe Sevilla, Calella.
Perdona, al Bisbe Sevilla. I exactament què és el que vas estudiar?
El grau superior de direcció en cuina.
Uh-huh. I ara quina edat tens, Mariona?
19 anys.
I què estàs fent ara?
Treballo en una pastisseria a Mataró, a Dulce Frida Bakery.
És el que vols fer, dedicar-te a la pastisseria?
Sí. Jo bàsicament vaig estudiar cuina perquè el que més m'agrada és la pastisseria.
Uh-huh.
I per això en aquests dos concursos he anat sempre en postre, perquè és com el meu territori, el que més m'agrada.
Uh-huh. I els teus objectius quins són? Treballar en una pastisseria o muntar la pastisseria de Mariona Rodà?
Sí, més endavant, d'aquí uns quants bastants anys potser, però ara de moment treballant en pastisseria, que és el que he volgut des de petita.
Uh-huh. Algun concurs més el que t'hagis de presentar en breu, Mariona? Tens alguna cosa en vista?
No, de moment concursos més ja no.
Ja. Escolta'm, i aquests concursos de cuina, ara em ve al cap al Masterchef, per exemple, suposo que aquesta pregunta és molt poc original, que te la deuen haver fet moltes vegades, però t'ha passat pel cap mai presentar-te en una d'aquestes edicions?
No, la veritat que no, i tothom m'ho diu, però vés-hi, presenta't, però jo per mi em dic, no em crida molt l'atenció, la veritat.
No és una miqueta allò de convertir-te una miqueta en mediàtic, o si més no donar-te a conèixer d'una manera fàcil?
Sí, també. Sí, però no sé, és que és algo que no... Com que tampoc l'he vist i mai m'ha cridat l'atenció veure'l com a espectadora, doncs participar-hi ja tampoc m'ho plantejo.
Ja. Què creus que hi ha de cert o de no cert en aquests concursos de cuina?
No sé, la veritat, no t'ho sabria.
No ho parleu perquè... entre vosaltres, això, la gent del món?
Sí, entre companys ho parlàvem i dèiem, hi ha elaboracions que... Hi ha vegades que posem en dubte que la puguis fer en tan poc temps.
Clar.
I jo si no m'hi presento és perquè... Jo amb el plat de la crema catalana vaig estar mesos treballant, pensant-hi, fent diferents elaboracions fins a arribar a la que vaig presentar jo. Uh-huh. Aleshores, per mi, tenir una hora i mitja a fer un plat, no, potser te'l podria fer molt bé, però jo no estaria satisfeta perquè veuria mil coses a canviar.
Em pots explicar una miqueta el postre, una miqueta detalladament exactament com el vas pensar i els ingredients i com el vas fer?
Sí, vaig agafar la crema, o sigui, igual que amb les maduixes, doncs vaig fer el mateix amb la crema catalana. La vaig separar, vaig fer un llistat d'ingredients i de les elaboracions. Aleshores, a partir d'aquí, com les podia recrear d'una altra manera. I el que vaig fer va ser, la meva innovació tenia de base una salsa de caramel molt àcida amb ratafia, la qual intentava simular una mica la part de del cruixent del cremat de la crema catalana. Uh-huh. Després, a sobre, vaig posar-hi una panna cotta amb els ingredients que es fan servir per infusionar la crema catalana, que és llimona, canyella i taronja. A sobre, i volia donar també protagonisme a l'ou, perquè per mi la crema catalana m'agrada molt que tingui molt de gust a ou, i de fet sempre li doblo la quantitat de llema per això. Llavors vaig posar-hi una llema pastissera per donar-li protagonisme. I ja aquí sí que entra més el joc de la temàtica de la castanyada, on vaig posar-li un caramel d'ametlles simulant els panellets, perquè els panellets es fan amb farina d'ametlles. Després també vaig posar-li castanyes i boniato confitat amb anís pel panellet de cirera confitada. I després vaig fer unes xips de boniato en forma de fulla per els colors de la tardor.
Mare meva, ja m'he perdut el segon 3, m'he perdut ja, amb aquesta recepta. Escolta, Mariona, clar, parlem, en aquest cas, és l'elaboració d'una ració, no? Quan això es complica i s'han de fer amb un banquet, per exemple, 100 racions d'aquest postre, com ho feu, això? És el que jo sempre m'he pensat. Com ho feu per fer-ho tan bé multiplicat per 100?
Amb motlles. Jo anava al concurs amb uns motlles de silicona que... tenien 10 foradets i aleshores et queden els 10 iguals.
Ah, val.
Llavors és anar fent.
És a dir, vas haver de preparar 10 posts, 10 racions, diguem-ne, no?
No, vaig haver de preparar-ne en 4.
Val.
De la tradicional, de la crema catalana tradicional, en vaig haver de fer 2, uh-huh. I de l'innovador 4.
Tu vius a Calella, Mariona? Ets aquí?
No, visc a Mataró.
Ets vius a Mataró. Molt bé. Doncs escolta'm, enhorabona per aquest reconeixement, per aquesta aportació de la teva sabidoria en aquest European Young Chef Award 2019, i si hi ha alguna altra cosa, doncs ens ho fa saber.
Val, perfectament.
D'acord, Mariona, moltes gràcies i enhorabona per la teva feina.
Merci.
Que vagi molt bé, guapa. Adéu. Alumnes de l'IES Bisbe Sivilla que despunten en el món de la cuina, com és el cas de la Mariona Arda. 4 minuts, arribem a 2:15, avui al plató d'aquí de la ciutat, als nostres estudis, la gent del Racing Pineda.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
100 regals per als 100 primers.
Com?
Sí, 100 regals per als 100 primers clients de la nova botiga Gist. A més, sortejos, descomptes especials i moltes sorpreses a la festa d'obertura. T'ho perdràs?
Obertura el 2 de novembre de Gisc Santa Susana. Espai Susana, al costat del Carrefour. Carretera Nacional 2, quilòmetre 673,61. El 2 de novembre. Gisc, escandinaus en descans i llar.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats. De begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes, i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamplà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vitaldent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vitaldent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix. facebook.com/radiocalella. Twitter, @radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Jo els deia ara als convidats d'avui, que, i us ho dic també a vosaltres, que sóc una absoluta ignorant en temes esportius. I em deia un dels convidats, doncs estem empatats, perquè jo en tema de ràdio tampoc no hi entenc, no? Avui ens acompanya la gent del Racing Pineda. Tenim el Víctor Lacasta, que és el vicepresident. Hola, Víctor.
Hola.
I el Jordi Riba, que és un dels entrenadors.
Hola, bon dia.
I són aquí perquè tenen un projecte molt xulo, també a les escoles de Calella. Explica'ns una miqueta, Víctor, què feu?
Doncs sí, tenim un projecte que hem iniciat ara aquest curs escolar, al mes d'octubre. És que hem creat una lliga entre escoles de Pineda de Mar i de Calella de futbol sala. Uh-huh. Llavors, aquest projecte neix d'anys que estem vinculats amb escoles, que veiem una necessitat de crear una competició a nivell local entre Pineda i Calella, pels nanos, perquè hi ha gent, pues, això, que no està preparada per fer competicions federades, i això és com una alternativa que tenen ells per poder fer l'esport que els agrada i com a iniciació, i és una possibilitat que els hem donat amb ells.
I potser la singularitat també és el preu, no? Perquè és veritat que els que tenim fills sabem el que costa, doncs, el tema de les extraescolars, i aquí hi ha un preu que està molt arreglat.
Sí,
no?
La veritat que són preus que són molt ajustats. Es té en compte, pues, això, que hi ha famílies que tenen diversos germans, diversos fills, i també una de les característiques que té això és que permet fer una activitat només acabar l'escola, i que això a molts pares els hi va molt bé, pues, poder anar a recollir els seus fills pràcticament a les 6 de la tarda. O sigui, clar, que els hi cobrim un espai de temps que això ho valora molt, i sobretot destacar que les escoles tant del Far com de la Minerva tenim gairebé a cada escola, pues, entre 30 i 20 alumnes apuntats a cada una d'elles. O sigui que estem parlant d'un nivell i una xifra bastant elevada.
Entenc que sou vosaltres els que us desplaceu a les escoles.
Exacte.
I ara et toca a tu. Sí. Jordi, sí, tu ets l'entrenador d'aquests nanos.
Sí, som nosaltres que els desplacem a les escoles, i així els hi fem molt més fàcil als nanos perquè puguin gaudir del joc que els hi agrada, i nosaltres intentar ensenyar el que sabem.
Hi ha més tendència a jugar al futbol convencional, ho dic bé, o al futbol sala?
Normalment la tendència dels nens quan són més petitets és tirar cap al futbol convencional.
Aquestes imatges són vostres, eh? Les hem agafat Víctor, del seu web, les hem agafat?
Sí.
Ens ho permeteu, no?
Sí, i tant.
Avanço.
Molt bé.
Pues sí.
Són molt petitets, aquests nens, no?
Això
són benjamins.
És una trobada,
que
fem manualment, que és la trobada d'escoletes, que li diem, que convidem equips de la zona, del Maresme, la Selva, Gironès, que són entre 4 i 5 anys.
Però són molt bebitos, aquests nens, eh?
Són una iniciació total. Llavors, són un torneig que organitzem anualment, que és un èxit, perquè convidem a molts equips i fem 3 partits simultanis al pavelló de Can Xauvet.
Ah, està molt bé. Jordi, dèiem que tu ets el que et desplaces a les escoles amb aquests nanos. I et preguntava això, si hi ha més tendència al futbol sala o al o el futbol...
No, el futbol 11. Convencional. Diguem futbol 11, perquè sí.
Futbol 11, sí, exactament. Sí,
sí, estan... normalment els crios, quan són més petits, ja ve tot a base de Cristiano Ronaldo, de Messi, d'aquesta gent, i clar, tenen molt més tirada que el futbol sala, no?
Clar.
I, però bueno, ara està vivint el futbol sala, té una mica de boom, i està tirant amunt, el fan per la tele, els nanos el poden veure, llavors també els hi agrada... poder participar amb el futbol sala. Ara es comença a animar el tema del futbol sala.
Perquè en el futbol sala també hi ha algun Messi o no?
Home, sí, el Ricardinho o...
Sí, sí, bueno, hi ha jugadors no... reconeguts mundialment. Sí.
I els nanos els coneixen, aquests? Potser no són tan mediàtics com els del futbol 11.
Un cop entres en el món del futbol sala, sí que ja els tenen identificats, els seus ídols igualment. I una de les avantatges també que té el futbol sala és el tipus de superfície que juga. És a dir, qualsevol escola pot ofertar el tema de jugar a futbol sala, perquè és una pista de normalment 40x20, però no cal que sigui parquet, pot ser paviment. Llavors, yeah, això facilita que molta gent i moltes escoles puguem fer futbol sala, a diferència del futbol 11 que comentàvem, que ja necessita gest artificial. O sigui, el futbol sala ara és un esport que està creixent molt perquè al final participen més els nanos, es troba pues, això que juguen menys, però és un joc més participatiu i això engresca més a la canalla.
Segurament en molts dels gimnasos, en aquest cas a Calella, al gimnàs de la Minerva o del Far, podeu practicar, no?
Sí, bueno, normalment tenim la pista de futbol sala, però el dia que fa mal temps, clar, o plou o tal, llavors sí, al gimnàs pues, podem...
Clar, això amb el futbol 11 no és possible,
no? Futbol 11 es tenen que mullar, clar, i passar fred. Sí, no sí. Tenen...
I quants nanos hi teniu aquí a Calella?
A Calella,
a la Minerva,
de moment tenim 18, però bueno, ja ara l'altre dia va vindre un parell de nens també a preguntar, i nenes, que és molt important també que les nenes ja comencin a entrar al futbol sala, perquè sembla que sigui un esport que no puguin haver-hi nenes.
Bueno, això passa en el futbol en general, no? Tot i que en el futbol 11 hi ha equips de...
Ja hi ha la Lliga Iberdrola de futbol 11, que ja, clar...
Però és veritat que els mitjans, els grans mitjans de comunicació, les televisions, parlen molt del futbol en clau sempre masculina, amb molt poca femenina, no?
Massa es parla, i podria més que pugui ser una miqueta a l'esport femení. Uh-huh. Que el futbol sala, a més, és una cosa que l'està més recollit, és un esport que jo crec que va molt més bé per a una noia que no futbol 11, el futbol sala.
Sí, per què?
Home, perquè, aviam, és més d'habilitat, no hi ha contactes tan violents, perquè no hi ha tanta velocitat amb el sentit del contacte, sí amb el sentit de córrer, perquè el futbol sala és un esport que no pares. O sigui, no és com el futbol, que si no tens la pilota al teu costat, et quedes quietet.
Clar.
Però en canvi, futbol sala no. Futbol sala, constantment, tens que estar marcant el teu home i que no se te'n vagi. Uh-huh. O sigui, és més semblant...
És estratègia, no? Molta estratègia.
Més estratègia que res. El futbol sala és molta estratègia.
Uh-huh. I en aquests equips que teniu aquí a Calella, tant al Far com a la Minerva, hi ha noies també?
Tenim alguna noia.
I llavors què feu? Barregeu els equips?
Sí, són mixtes, totalment.
Ah, està bé, això.
O sigui, que sí que és veritat que de cara potser a un següent any, al segon any del projecte, volem incentivar que participin més noies, perquè ens trobem encara que la gent té, el que deia en Jordi, una mica una barrera ideològica de que el futbol o futbol sala no és per a noies. I la veritat que és un esport totalment obert. I nosaltres volem treballar en aquest aspecte, no?, d'incentivar perquè participin més noies i més en la lliga que hem creat, que és una lliga totalment mixta, que poden participar nois i noies, i al final és una iniciació, com dèiem, per conèixer pues, sí, el món del futbol sala, i és una bona oportunitat.
Uh-huh. Agafeu mainada des de P4
fins a 6è.
I llavors què feu? Teniu diferents equips? O...
Sí, separem els equips per edats.
Perquè entreneu, dos cops a la setmana,
dilluns i dijous, aquí al Minerva. I llavors tenim dos grups, un és des de P4 fins a segon i un altre tercer fins a 6è. I aleshores, doncs, bueno, jo no estic sol, tinc dos companys que m'ajuden... Un és preparador de porters i l'altre és un altre company també, llavors pues, entre tots tres pues, planifiquem la jornada i muntem els equips per ensenyar-les una part estratègica, la part de porters, xuts, passes, controls...
I teniu, a banda d'aquestes dues escoles de Calella, teniu, veig, moltes altres escoles, no?
Exacte.
En aquest projecte?
Sí, de Pineda participen 5 escoles... Uh-huh. I, I bé, és una idea que ha nascut aquest any, també volíem anar una mica en peus de plom, és a dir, començar un projecte, volem fer-lo bé, també agafar moltes escoles de cop ha sigut perillós per l'iniciació i tal, i comentar pues, això, que de moment estem molt contents, tenim un volum de participants molt gran, inclús hi ha escoles, que el que comentava en Jordi, que hem fet dues categories, pues, dins d'aquestes dues categories hi ha escoles que tenen dos equips en una mateixa categoria, o sigui que tenim un volum de nens i nenes molt elevat. Mm-hmm. Estem parlant de que aproximadament hi ha uns 100 participants en aquesta lliga que hem creat.
I a Calella esteu al Far i a la Minerva, sí, però tenim altres escoles de primària que són concertades. Aquí ja no hi entreu?
A veure, nosaltres hem contactat amb l'escola Pia, vam mm-hmm. tenir un contacte, però ells estan fent una lliga que és escolar a nivell del Maresme. De moment aquest any no, però estan interessats en poder adherir-s'hi. Mm-hmm. O sigui que obrirem portes de cara a l'any que ve, i si alguna escola està interessada, pues, si contacta amb nosaltres, nosaltres estaríem encantats de que entrin a formar part d'aquest projecte.
I amb el Freta també hi ha hagut converses? O
en el Freta de moment encara no hem tingut converses, però nosaltres ja et dic, estem oberts a pues, qualsevol escola que vulgui participar, que es posi en contacte amb nosaltres, amb el projecte, perquè val la pena i és una cosa molt interessant.
I de tot això en fan una lliga, eh? Entre en aquest cas les escoles de Pineda i les escoles de Calella, perquè als nanos també els agrada doncs, anar a competir, no? I anar a guanyar doncs, algun premi, no?
Sí, però
això potser els motiva també, però no?
El que passa que intentem ensenyar-los que l'important no és el guanyar, sinó és el participar.
Sí, però o sigui, estarem d'acord, Jordi, l'important no és guanyar, però els agrada.
Els agrada, clar, guanyar ens agrada a tots. Com dic jo, a mi no m'agrada perdre ni els entrenaments, no? Però el que sí que es tenen que sobretot, potenciar valors d'esportivitat i que juga per divertir-se, no per guanyar, entens? Llavors el guanyar és una conseqüència de lo que tu et diverteixis. Si tu et prepares bé i jugues bé, guanyaràs. Si tu no et prepares bé i jugues malament, doncs no guanyaràs. Aleshores el que tens que fer és esforçar-te els entrenaments i aquestes coses per després poder guanyar i divertir-te.
I quan arriba el moment del partit, què?
Doncs nosaltres aquest cap de setmana anterior va ser la primera jornada que ho vam fer a l'escola Antoni Doltre i la veritat que va ser un èxit perquè tots els nanos, per molts d'ells, era la primera vegada que jugaven un partit així una mica més oficial i es veia pues, la il·lusió, les ganes, no va haver cap incident, el comportament dels pares va ser exemplar, cosa que a vegades amb competicions oficials ens trobem que no és igual, o sigui, els pares només animaven, no protestaven als àrbitres, no sé, es va viure un ambient que vam dir, ostres, aquí hem creat una cosa i la idea l'estem enfocant bé, no? Perquè al final estem fent una competició, però no volem dir-li que són com trobades, val? És a dir, es tracta de trobar-nos un cop al mes, que els nanos puguin fer el que els agrada, que al final és, després d'entrenar, jugar un partit.
Clar.
Cada equip té la seva equipació de joc, que ho distingim per colors, cada escola va identificar un color. Llavors això fa que també es creï vincles entre els equips rivals perquè es fa que et coneixis altres nanos d'altres poblacions, inclús de la mateixa escola, de diferents edats, fa que et facis una interrelació personal, no?
Entre... Sí, perquè al final acabes fent els entrenaments, al final de tot, si fas un partidet, a vegades els ajuntes tots, els petits i els grans.
Clar.
Però tens que dir als grans que vagin una mica amb cuidado, que sense voler no vagin mal els petits.
Mm.
Però bueno, s'ho passen bé, es diverteixen, que és del que consta això en principi.
El Víctor ha dit una cosa, el tema de l'ambient. És millor l'ambient en futbol sala que en futbol 11? I ha tret el tema dels pares, que penso que és un tema molt interessant, que a vegades els pares se'ls va una miqueta de les mans, el tema...
Sí, a vegades els pares tindrien que mesurar-se una miqueta amb comentaris o crits que fan. No hi ha tan sol a vegades que és per cosa dels arbitrats, sinó dins del mateix equip, que hi ha pares que els agrada a vegades dir el que té que fer el nen, no? I llavors jo el que desitjaria és que els pares deixessin que l'entrenador fes la seva feina, i si tenen que dir-los alguna cosa, li diguessin a part, no al moment del partit.
Potser també ens hauríem de plantejar la figura de l'entrenador dels pares, també, no? A vegades...
Aviam, aquest any a la Federació havia sortit, la Federació Catalana de Futbol Sala, sí, havia sortit un controlador de grada. O sigui, cada equip tenia un, al final no ha anat endavant, però volia fer que cada equip tingués un controlador de graderia.
Uh-huh.
Perquè aleshores els àrbits sapiguessin de quin equip eren, perquè a vegades vas a camp contrari i el que li en el follon són els del camp, o sigui, venen al teu camp i els que li defonen són els del camp contrari, i després si hi ha qualsevol conseqüència i tal i l'àrbit no ho sap, et multen a tu, que això tampoc.
Aquí els valors de l'esport se'n van a Norris, no?
A veure, nosaltres, la pregunta que feies abans, si el futbol sala o futbol 11 hi ha diferència, jo crec que el futbol sala és veritat que hi ha un ambient més sa que en el futbol, normalment, però tot i així ens trobem situacions que s'han d'erradicar, no? És a dir, hi ha situacions que encara la societat avui en dia no entén que és un esport, que no entén que és per passar-ho bé, no entén que les figures d'entrenadors, àrbitres, són moltes vegades gent voluntària, perquè el cos que poden arribar a guanyar és irrisori, sí, o sigui, sí, han d'entendre que estan allà per fer un favor o per ajudar els fills en formació.
I per col·laborar, no? Moltes vegades.
Exacte, perquè ens agrada.
No, això segurament, perquè us agrada molt, no? Llavors, no us hi aneu a guanyar la vida, no, segur, eh? No.
Llavors, la cosa és aquesta, entendre, fer un canvi de mentalitat i entendre que qualsevol persona es pot equivocar, però respectant, és a dir, és molt important això, i s'ha de treballar, i costa, diré, som sincers, i costa, però si a poc a poc fent projectes com aquest, que des de la base de tot, que és el més a baix de tot, i incentivem això, que hi hagi bon ambient, tot això, si van pujant amb aquestes idees, jo crec que podem anar canviant una mica la mentalitat.
Anys enrere s'havia fet una lliga, no?, entre, com en deien, allò de els jocs...
Jocs escolars.
Els jocs escolars, sí, això sí. També ja ve de la meva època, també.
Exacte.
Eh? Ja no es fa tot això?
No, això va finalitzar al maig de l'any passat, aquest projecte de l'Ajuntament de Pineda, que feia pues, més de 30 anys que funcionava, s'havia perdut segurament pues, per tema de gestió, que és complicat i tal. I nosaltres vam voler fer-li una volta a aquest projecte, que era interessant, adaptant-lo només al nostre esport que oferim, que és futbol sala, perquè els jocs escolars tocaven diversos esports. Nosaltres, com som un club de futbol sala, vam dir que el nostre projecte és de futbol sala, i la lliga i tot va enfocar tots els entrenaments al futbol sala. I és una mica això, donar-li una volta, fer-lo una mica un model més actualitzat, més modern, i al final, pues de moment, per ser el primer any, crec que podem estar contents al nombre d'inscrits i després de fer la primera jornada, que és un èxit, o sigui, és un èxit de com estan anant les coses.
Perquè la idea principal d'on parteix? Qui és que té la idea de tirar endavant aquest projecte?
Doncs nosaltres, amb en Pol, que és el president, i jo, ja portàvem 2 anys darrere d'aquesta idea, no?, de poder crear una lliga però exclusivament de futbol per a escoles. Uh-huh. Vam iniciar el contacte amb escoles, amb AMPAs, per poder portar les extraescolars, però fins aquest any que vam veure que ja teníem un volum gran d'escoles, perquè almenys necessitàvem tenir-ne unes quantes per poder muntar pues, una lligueta amb cara i ulls, no? I vam decidir que aquest any ja era el moment de fer el salt de qualitat, de presentar un projecte que fos diferenciat, i ha sigut això. Quan ens hem vist que ja teníem tots els instruments, teníem monitors titulats, perquè tots els monitors que tenim són entrenadors del club, també. O sigui que això també dona una garantia de qualitat, no?, d'oferir un servei amb qualitat. Són entrenadors que entrenen en el club i tenen tots titulació, experiència, llavors, vulguis o no, això fa que tot pugui funcionar millor.
En dieu Extra Football School.
Sí.
Sí.
Eh?
Sí.
Exacte.
Aquest anglicisme de...
Sí. Bueno, és... Una mica hem agafat paraules que siguin curtes, no? Extra d'extraescolars... Futbol, que és el nom que ven fàcil,
òbviament,
i l'activitat,
sí.
I school, d'escola, així, més el toc modern que li volíem impulsar, i bueno, és un logo que porten tots els jugadors a la camiseta.
No, és maco, el logo.
Sí, porten tots els jugadors a la samarreta de joc, i res, està, la veritat que està molt bé, és un èxit, i el que us comentàvem de les equipacions de joc, que és molt maco perquè cada escola va amb un color identificatiu, i això també ressalta.
Hem de dir que aquesta activitat val 20 euros al mes, no?
Sí,
això és un dels fets diferencials,
sí,
no?
Exacte,
a les escoles, no?
A les escoles, sí.
Sí.
Llavors, és això.
És un preu per sota del que es paga habitualment?
Jo crec que és un preu bastant ajustat perquè es té en compte que es té dos partits al mes més el tema de la competició.
Dos entrenaments a la setmana i un partit al mes.
Exacte. Llavors estem parlant d'un volum, pues, són nou dies més o menys al mes que fan activitat de futbol i jo crec que és un preu que està molt bé. També hi ha preu depenent de si fas dos dies o un dia de l'activitat, si tens germans ja descompte, bueno,
està
un seguit de coses.
Les persones que ens estiguin veient i escoltant i que diguin mira, jo vull apuntar al Monano, què hem de fer?
Pues s'haurien d'adreçar a nosaltres
al Racing Pineda,
al Racing Pineda. Sí, demanant informació i nosaltres, pues, en funció de la ubicació que tinguin aquí a Calella, pues, els podríem adreçar o a l'Escola Alfar o a la Minerva. També en funció de l'edat, perquè hi han places que ja estan completes.
Llavors, però aquests nanos han de ser alumnes de l'escola, no, o no?
No, poden ser alumnes d'altres escoles.
Ah, doncs això és important.
Sí, perquè nosaltres a Pineda també ens passa que hi ha alumnes que hi ha escoles que de moment no han entrat en el projecte, però han demanat entrar. Llavors, això ens poden demanar informació i els podem derivar a les escoles.
Entenc que un nen de la Pia...
Exacte, podria participar. Sí.
Algun telèfon?
Sí, mira. El 669
669
505
505
440
440. I entreneu quins dies?
A l'escola La Minerva és dilluns i dijous. I a l'escola Alfar és dimarts i dijous.
Molt bé. Alguna cosa més?
No, nosaltres també comentar-vos que aquí a Calella farem tres jornades de Lligueta, que serà el proper dia 30 de novembre, serà la segona jornada que coincidirà aquí a l'Escola Alfar, que és aquí al mateix al costat. Després, el 29 de febrer, ho farem a l'Escola La Minerva. I per últim, com a jornada de cloenda d'aquesta primera lliga de l'Extra Football School, serà la pista de la Muntanyeta Coberta.
Ah, molt bé.
Que serà el 23 de maig.
I aquesta jornada en què consisteix?
Serà una jornada de final, l'última jornada del calendari de Lliga, i pues, hi haurà sorpreses i alguna entrega d'algun premi per tots els participants.
Molt bé. Doncs enhorabona per la feina.
Moltes gràcies. I nosaltres també aprofitem des de Ràdio Calella Televisió per donar les gràcies tant a l'Ajuntament de Calella, que ens està ajudant des del Servei d'Esports, ens està facilitant tot, i a l'Ajuntament de Pineda de Mar també, pues, per obrir la porta, pues, a poder començar un projecte que és nou, engrescador, i que creiem que pot ser durant els propers anys que funcioni.
Molt bé, Víctor i Jordi, gràcies per haver vingut a explicar-nos-ho. Fem una pausa a les 11 notícies i a la tertúlia. Fins ara.
Segueix-nos, participa, comparteix textos, àudios, fotos, vídeos, comparteix.
T'agraden aquests programes de la tele de bricolatge, de reformes, de decoració, de jardineria? Sí, oi? Doncs bé, ara fes un cop d'ull a casa teva i prepara una llista. Pintar habitació, canviar aixeta, arreglar prestatgeria, penjar quadres, posar una llum LED, pintar baranes, canviar bombeta, el pany de la porta, acollar moble. Ara apaga la tele i anem per feina, perquè els de la tele no vindran a fer-ho. Eines, material, complements i accessoris que puguis necessitar ho trobaràs a Ferreteria Calella, bricolatge i professional. Ferreteria Calella, carrer Sant Isidre 50, darrere l'Ajuntament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Racons de la memòria i la pena passes de la meua joventut, on s'han quedat totes aquelles llargues treves que ens donaven per pensar en el futur. Encara penso en aquella lluna en flames que ens mirava com cantàvem por al riu, cançons de lluita i d'amor acompanyaven els nostres cors que volien créixer junts. Arriben nits de llarg silenci, però seguim el camí junts. He après a no decaure, a plorar i a riure amb tu. A plorar i a riure amb tu. Vaig pels carrers d'una ciutat que abandonat, passo les nits buscant el somni que he perdut. Com hi ha arribat aquí tot sol, seguint riberes que em portaven navegant sense cap rumb. On s'han quedat aquelles velles esperances? Esperances compartides dins d'un puny.
Interactua amb nosaltres.
Què ens hem fet? Hem traspassat tots aquells límits que vam marcar. I caminar n'hem descobert que els nostres somnis ara són reals. Què m'has fet? Que encens tot el meu foc. Què t'he fet? I ara què? I ara què? Què ha passat? Que no ens traiem del cap, se'ns ha anat de les mans. Què hi farem? Podem sortir corrent o aprofitar el moment sense por. Sense por. Sense por. Totes les portes que vam tancar.
11:04, comencem la tertúlia com cada dia a aquesta hora de la ciutat, avui amb la Maria Antònia Pujol. Bon dia, Maria Antònia.
Bon dia.
Benvinguda, Xavier Gamell. Dichosos mis ojos que te ven.
Vale. Bon dia, bon dia.
Bon dia, Pau Pujol, bon dia.
Molt bon dia.
Belén de Lózar, hola, Belén.
Bon dia.
Bon dia, i el Francesc Millán.
Bon dia.
Bon dia. Mireu...
Comença.
Es resisteix. Sí, però no.
Us haig de dir que l'Aldi torna a estar damunt la taula de tertúlia, però per no repetir-nos tant, que òbviament acabarem parlant-ne perquè hi ha hagut ple aquesta setmana i se n'ha parlat, era un dels punts, el Pau em sembla que volia dir alguna cosa sobre el tema de l'augment dels impostos, eh, Pau?
Bueno, no, també en aquest ple últim va haver una pujada d'impostos municipals.
Sí, sí.
I bueno, a mi em toca defensar, vull dir, que me'ls he pogut mirar i trobo molt bé les reflexions que va fer Esquerra i les idees que va donar sobre l'augment de certs impostos de manera més equitativa.
Recordem que puja l'impost de béns immobles, la plusvàlua, puja també l'impost de les obres, no? L'alternativa, recordem quina era, la d'Esquerra?
A veure, com per exemple, que l'IBI que augmenti en aquells pisos que estan buits. Com això la Diputació de Barcelona ja ha marcat uns criteris en aquest sentit. Un altre, per exemple, és donar una bonificació sobre l'IBI en pisos de lloguer que estiguin per sota el preu de mercat. I això jo trobo dos punts, per exemple, molt bons. Un altre també és... ajudes per pagar l'IBI a pisos de lloguer social.
Com ho veieu els altres, això d'aquesta pujada d'impostos, que per altra banda l'equip de govern diu que és necessària per fer front a les despeses del 2020?
Home, que els hi pugin els gastos a ningú li agrada.
No, està clar.
Això no crec que hi hagi ningú que ho vegi en positiu. El que passa que, clar, s'ha d'analitzar tot, i poder la situació ho requereix, poder no hi ha altres maneres. Jo en aquest tema no puc aprofundir massa perquè sóc bastant, me'n ressentiré de la butxaca, però no sóc bastant, no sóc gaire entesa, no puc comentar
massa. Bàsicament per sufragar el capítol 1, que és el tema dels sous,
sí, que la pujada de sous. El que passa que, clar, també han estat molts anys congelats aquests sous i ara poder si ens haguessin anat pujant a petites quantitats perquè haguessin anat pujant els sous el que havien d'anar pujant cada any, ara no veuríem aquesta pujada. No, jo no puc aprofundir massa. Jo l'únic que puc dir que a ningú li agrada. Ara vull pensar que poder sí que és la millor manera de fer-ho, no ho sé. No puc d'allò massa. L'únic que no crec que hi hagi ningú que estigui d'acord que els seus gastos se'n ressentin amb 50 o 60 euros més a l'any per als impostos.
De fet, ahir a la tertúlia d'ahir, que vam tenir una tertúlia una mica caldejada, algú deia, carai, en campanya electoral ningú va dir que pujarien els impostos.
Sí, és cert.
No? I no sé qui li va respondre que li va dir, en campanya electoral mai es diu que es pujaran impostos, no? Òbviament, no?
Jo faré paper de tertuliano avui.
Va,
sí, perquè el que no he entès, Pau, és com es dona suport en el govern, siguent una oposició. No sé, us heu sentit còmodes?
Bueno, jo crec que el vot que va fer el grup municipal d'Esquerra, que va ser dos vots a favor i dues abstencions, vull dir, ve tot tal com s'ha gestat abans d'aquest últim ple. Vull dir, aquesta pujada d'impostos va ser avisada amb menys d'una setmana d'antelació cap als regidors. Clar, els quatre regidors que tenim i la secció local d'Esquerra hem hagut de fer un esforç molt fort per intentar, a més de prendre una posició davant d'això, a sobre, poder tirar endavant algunes idees perquè aquesta pujada sigui el més equitativa possible segons renda. I també mirant des del punt de vista mediambiental. I no he dit totes les propostes que va fer Esquerra, he dit tres, però bueno, ja el temps que pugui ja les aniré deixant caure. Però és això, si veiem que podem tirar endavant una reformes que veiem justes, però alhora no estem d'acord del ben bé com s'ha tirat endavant tot plegat, vull dir, en política hi ha aquests moments que amb pressió i tot has de tirar pel dret i fer-ho d'aquesta manera.
Clar, són aquelles decisions que potser després et passen rèdit, no? Perquè, clar, votar a favor del govern, tant que Esquerra va dient que no estan d'acord, que, clar, llavors, votar a favor, no sé, jo ho vaig veure una mica bèstia. Encara que siguin dos i dos, saps? Vull dir, és com se'ls va criticar l'altre dia en el PSC, que s'aixequessin del ple. Són petits detalls que després, no sé, tot això... Sí que estem al començament de la legislatura, però a vegades...
Pots estar d'acord amb... Pots estar en desacord amb moltes coses, però si hi ha un punt de que, i a sobre, votant a favor, pots com tirar endavant les teves propostes, també ho has de fer. Vull dir, tampoc és tot blanc o negre.
Exacte.
Tu i jo potser no ens posarem d'acord amb moltes coses, però si n'hi ha una que ens en posem d'acord, doncs endavant.
Jo vaig alegrar molt que es trobés una fórmula per incorporar una sèrie de plantejaments d'Esquerra, i em sembla que el govern... És a dir, els ciutadans de Calella han votat per un bon govern, sigui del que sigui. Han votat a qui han considerat que podia donar més bon govern, i en aquest cas, per un cantó és Esquerra i per l'altre cantó és Junts per Calella. Llavors, és imprescindible que es trobin fórmules, diríem, de col·laboració entre els dos. Això de l'oposició sistemàtica, només mirant les enquestes, que és el que fan a nivell d'estat, això, oposició per oposició, això no afavoreix res a la ciutadania. S'han de trobar fórmules per avançar i per donar per oferir a la ciutadania el millor possible. No, aquell ha guanyat, que governi, aquell ha perdut tots els 4 anys d'oposició perquè és a l'oposició. Home, això em sembla que no ha de ser. I no és.
Amb això, jo que sóc profana en economia, estic totalment d'acord. Suposo que ells també van veure uns punts de raó que s'han de tirar endavant, i per això van votar d'aquesta manera. No deu ser tan descabellada la proposta del govern, perquè... Dic jo,
Belén.
Bueno, de totes maneres, ells van remarcar que a veure, que ho feien amb reserves i amb un estudi i amb fer una bona planificació dels pressupostos. O sigui, que no va ser una carta en blanc, va ser amb unes, uns condicionants de planificar una mica a veure qual era el model que s'havia de seguir.
Doncs mira,
no?
Si us sembla, sentim el regidor Gibert, que és el regidor d'Hisenda, en el ple parlant d'això.
Reformar un doble compromís. Una, instàncies del grup municipal de Ciutadans, en el sentit d'incrementar la partida de bonificacions de l'IBI per persones amb dificultats econòmiques en el moment de l'aprovació dels pressupostos, i l'altra, instàncies del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, en el sentit de constituir una taula de treball per treballar les taxes i preus municipals del que afegim al recàrrec de l'IBI dels pisos buits. Així mateix, hi ha el compromís polític del govern de destinar una part de l'increment dels impostos a la revalorització dels llocs de treball.
Això és el que deia el regidor d'Hisenda, no? Que és una miqueta el que deies tu, no, Belén?
Sí, bueno, que va quedar condicionat això, no? A sentar-se i a veure a quin model de ciutat es vol i en què s'utilitzen tots aquests diners, no? Que, a veure, en una eficiència també, no? Que a vegades hi ha coses que, bueno, que potser no les necessitem, no? I creen un gas bastant important dintre dels pressupostos, no? Mm-hmm.
Voleu sentir el regidor Ferrer, ja, en aquest cas, com que estem parlant d'Esquerra, també parlant sobre aquesta qüestió, deia això.
Assumim de bon principi que serà un tema complicat per tot el... És a dir, per aquí ens enfrontem majoritàriament els grans tenedors i tot el laberint jurídic que hi ha al voltant. Però entenem que és important el posicionament polític, que és dir, volem fer aquesta taxació dels pisos buits i ens emplacem a endegar aquest camí, que sabem que és difícil, però és a dir, si no el comencem, no podrem arribar a la fi.
El regidor Ferrer, doncs, parlava d'això, d'estudiar l'establiment del gravamen,
sí,
més alt, en aquest cas, els pisos que no estan habitats. I esteu d'acord vosaltres amb això?
Bueno,
un pot tenir un pis i el pot tenir deshabitat?
Jo crec que
perquè
això...
Perquè sí? Algú s'hi ha de posar amb això?
Això serà complicat, perquè, clar, aquí queda... A veure, depèn. Hi ha gent que té una vivenda que és de vacances...
Clar, perquè tu... No pots tenir un pis buit, si vols. La pregunta és aquesta.
Clar, no.
La llenço.
A veure, jo crec que aquí s'hauria de discernir qui i qui no. Però, els bancs. Els bancs tenen molts pisos buits, no? aquests pisos, jo crec que sí que els bancs, si no fan una política perquè les tenen guardats, o sigui...
Clar, però aleshores de què parlem? Dels pisos dels bancs o dels pisos bueno, ahí, del senyor Pepito Rodríguez?
Clar, ahí està, ahí està, clar. Jo crec que el quid de la qüestió, no? El que a veure, hi ha uns pisos que són per lucro, que són grans tenedors de pisos que els tenen allà una mica... per veure si venen millors moments
per treure'ls
o per especular. Mm-hmm. Hi ha altra gent que té uns pisos, doncs, bueno, perquè hi ha gent que en unes èpoques han pogut i a lo millor han comprat un o dos pisos perquè les doni un marge per supervivència, no? Mm-hmm. I fan lloguer. Aquesta gent segurament no tenen els pisos buits. O sigui, la gent que té pisos buits, jo crec que és gent... O la gent que té un pis de vacances, que és legítim...
O pares que tenen residència... O pares que poden tenir algun pis i el guarden pels nanos...
Clar,
o...
però, deixa bueno, saber. Pot ser, no? Ah. Però jo crec que aquí s'hauria... Que crec que és difícil, legalment. Jo crec que és una cosa bastant complicada.
Inviable. És inviable, sí. Pots discernir...
Però jo crec que els grans tenedors sí que se les podria ficar mà, perquè fessin una política de dir, bueno... tenim una cartera de 100 pisos buits, no? Bueno, pues aquests pisos se les ha gravar-les. Si no los lloguen, perquè tenen moltes maneres, poden fer lloguers socials. A veure, la Caixa va tenir una època que feia lloguers socials, amb pisos que tenien en cartera de empreses de constructores que havien quedat quebrades i van fer una xarxa de pisos d'una renta mínima. Això no sé si ara no he seguit si ho fan, però hi havia molta gent que s'havia pogut beneficiar amb uns condicionants cada 5 anys de demostrar que no tenien unes rentes molt altes, etc, i tenien uns lloguers molt econòmics. Bueno, seria la manera també, no?, de canalitzar tot això, no?
Però aquestes són les notícies, els titulars. El titular és la Caixa ha fet això.
No, però ho va fer. Sí. Ara no sé si ho fa.
Però aquest és el titular.
Cada lletra menuda.
Llavors veus que, per exemple, ho han fet amb 50 pisos.
No, van fer amb molts pisos, eh?
Bueno,
amb molts.
Potser va ser 100. Però aviam si manteneu la idea. Ells fan el titular. Queda molt maco, queda molt bé, però després... Jo t'ho dic perquè he estat buscant... Jo des del març soc ciutadà aquí a Calella, he estat buscant
això.
I escolta'm, no sé on està la crisi, no sé on està això, però...
Es posen al mercat, sí, es posen al mercat directament i si no troben el lloguer, el baremo que els volen com negoci, no ho lloguen.
Jo he estat buscant i no ho trobava.
Sí,
llavors,
no.
Clar, dius,
no
aviam on estan tots aquests pisos.
No
clar, ni de lloguer, els de compra estaven amb un preu que encara estan amb un preu il·luminat. Ara s'han mogut coses perquè, clar, com que em vaig posar a diversos llocs per buscar... Ara m'arriba informació de pisos que estaven a 285.000 euros, ara aquest estava a 235.000. I dius, home, ja ha baixat això. Per què? Perquè ho ha comprat una empresa que ara ho posaran a la venda. Que dius, bueno, ja s'està movent el mercat, d'acord? Però tot això són titulars que es llancen. Com en el món de la política, algú dirà una notícia, l'ha dit, veurà com està fet el sondeig i després actuaran o no actuaran. Clar, si fas tot el seguiment, jo estic segur que...
També estem en una zona...
I caixes tenen la majoria de pisos tancats.
És que estem en una zona que té molt negoci, també.
Però això que diuen ells, la llei
Barcelona...
quan es fa per tothom. Llavors, com discernim aquí, en aquest li pugem, en aquest no li pugem... És que jo això ho veig bastant, bastant inviable. Perquè la llei, que jo sàpiga, és per tothom igual.
Sí,
diuen.
Però,
i llavors, bueno, això és el que diuen.
Que jo sàpiga. Sí.
Però això, per exemple, per posar un cas, sí. Si posem X, tu, Maria Antònia, tens un pis desocupat, per tant, i puja, no sé, l'IBI 50-60 euros. Són diners, però vulguis o no, és una, dins del que val aquell immoble, és una quantitat petita. Algú que tingui, per posar un cas, 100 pisos, la meitat desocupats, no són 50 o 60 euros.
No,
ho has
de
multiplicar per tota la quantitat de pisos. Aquí sí que ja comença a picar.
Clar.
Per tant, és una mesura de pressió perquè aquells pisos s'obrin. Per exemple, quants de cops ens trobem, gent sense casa, gent que ja no són joves, que encara han de viure amb els pares perquè no es poden permetre el que val un pis.
Molta gent jove que comparteix habitació perquè no poden tenir un pis.
Doncs això és una mesura per anar pressionant i que aquest mercat immobiliari es mogui. El tema que has dit tu, Francesc,
Vale, perdó. Jo no em soc horrible, ja em coneixeu. Doncs dels bancs que encara no baixen molt els preus. Clar, això ve tota la bombolla immobiliària, tots els bancs que es van quedar a la tira de pisos, però milers, degut a que els seus propietaris, per dir-ho així, no podien pagar la hipoteca. Clar, ells tenen un pis X valor. Ara, com el preu de mercat ha baixat una mica, no veuen bé vendre aquests pisos perquè en el seu a les comptes els hi sortirien números negatius. I, per tant, perdrien diners de borsa i de tot plegat.
Però, Pau, per tant, un banc no deixa de ser com una empresa.
Clar.
I l'empresari no hi vol perdre. Ell té aquells pisos, perquè no és perquè ell els hagi construït, els té.
No, els té perquè se'ls ha quedat.
Que jo no dic qui estigui a favor, eh?
Bueno, ara van especular si molt els bancs,
penseu,
eh?
No us penseu que ara estic a favor d'això, eh?
Els bancs van especular molt
i d'aquí
va venir la mare
del corder. Però és que el banc no deixa de ser una empresa i té una societat a la que ha de rendir. I si ell ha tingut que quedar-se uns pisos perquè aquell senyor que li va donar un crèdit no li ha pagat i se'ls ha hagut de quedar, ell té un deute i ell intentarà vendre allò per aquell deute que té. Vull dir que això ho veig molt bé. Que es pogués gravar en aquesta gent, clar, seria millor gravar en aquesta gent que no pas gravar en la gent com nosaltres, que guanyem un sou, que vas estirant com pots. Però ho veig tan difícil, Pau.
No, a mi no ho veig tan difícil, jo.
Sí?
No, tot depèn de la quantitat de pisos que tinguis.
Aquella
família que té un pis pel fill, aquell no li diràs per res, perquè és normal, però a partir de que una persona en el seu nom pot tenir 5 o 10... Persona o societat? 5 o 10 pisos, dius, home, a veure, mirem-ho. Mirem-ho i valorem perquè els té, si els té tancats i barrats, només
per especular,
esperant que pugi aquí i allà, doncs fot-li canya.
Quan hi ha una necessitat però, de pisos per gent jove.
Quina llei hi haurà que te digui? Que tu diguis, ara vull pujarem a l'IBI X i llavors pujaràs tots els pisos a l'IBI X. Però llavors et diran, en aquests els hi hem de pujar 10 i en aquests els hi hem de pujar 5.
Sí, es pot fer. En funció,
en funció de
la quantitat de pisos que té
i a partir
d'aquí
s'analitza.
I del servei que fan.
I
del
servei
que fan. Tots alhora no, que si no la gent no ens entén.
Maria Antònia, i també de la valoració, de la tassació d'aquell immoble. Per posar un cas, un pis al centre de Calella que valgui, dic una xifra qualsevol, 300.000. I una casa en alguna urbanització que valgui mig milió. Doncs es pot fer una llei, que és una de les idees que també tenia Esquerra, que era pujar un 15%, fer un recàrrec de l'IBI del 15% en el 10% de cases amb una valoració més alta de tot Calella. Per tant, aquesta gent que té un nivell de vida...
Sí, però compta amb això, que també hi ha gent que té per herència cases que valen molts diners
i que potser no tenen pressupost, que tinguis parets no vol dir que tinguis quartos.
Sí, però doncs, si tens masses parets i pocs quartos, s'ha de canviar la balança, t'has de treure algun de sobre.
Mira el que maco.
Home. No, però...
A vegades no és tan fàcil,
No, ja ho sé, que no...
Pau,
no
és tan fàcil,
però te l'has de treure algun de sobre.
Comencem pels grans.
Jo crec
i anem baixant. Però comencem pels grans, per als especuladors, pels que en tenen molt, pels les caixes, pels bancs, etc, les inversions estrangeres, etc. Comencem per aquí i anem baixant a poc a poc.
De totes maneres serà complicat això, perquè jo veig que el sistema treballa per a aquestes grans corporacions i tenim un exemple claríssim, que és l'Aldi. El Aldi és una cosa que està defensada, és una empresa privada que se l'està, o sigui, està entrant los tentacles estan entrant en el sistema públic, quan un sistema públic ha de gestionar coses públiques. Per què el sistema públic ha d'entrar a defensar a una empresa privada? Si l'empresa privada té uns terrenys que es busqui la vida, a veure, però d'alguna manera hi ha aquesta barreja que entra, no, del tema privat en el tema públic, que acaba entrant com una mena de garrapata.
no? Perquè, a veure, i ja te vol vincular que si els pàrquings, que si un espai públic amb dret a vol per temes públics, o sigui, aquesta entrada, aquesta barreja que es fa, jo crec que és un error. És un error.
Però això es fa amb moltes altres coses. Sí.
Però no es deuria de fer...
La col·laboració sistema... privat i públic...
A veure, la gestió pública és la gestió pública.
És constant,
clar, però...
en molts aspectes.
Ja,
en
però ahir és on comencem nosaltres a perdre drets, a perdre...
Depèn. No tot és igual.
Jo crec que no, jo crec que no. Jo crec que el sistema, un sistema municipal, de gestió municipal, ha de treballar per la gent de... I sí, pots fer coses, no te dic que no puguis fer coses en funció, però no entrar en aquesta barreja d'emmerdar-lo tot per un tema privat.
Per un moment.
Jo faig
ja
això.
Ja que hi hem entrat, tant si vols
sí,
com
i
si
tant,
no vols.
Sí, i tant,
jo sabia. Deixa'm dir una cosa. Jo hem
dit que no en parlaríem, però...
Només vull dir que jo no n'he parlat d'això mai
no,
aquí, eh?
Només dir una cosa. Senyor Aldi, vostè quan obri no cal que faci
no,
propaganda.
No, però ja té tota la propaganda feta.
Ja la té tota feta, digues.
Vostè com obri, què vols dir? Ara
no, vull dir que no cal que faci propaganda.
Sí, perquè és un tema candent.
Parlem
d'això. Només us dic... Jo estic totalment a favor de l'Aldi. Punto. I no estic a favor d'una empresa privada. Estic a favor d'un pacte...
És una gran corporació.
M'és igual. També és la Caixa i també és la multinacional tal i la multinacional qual.
Sí, però la Caixa no fa...
Però deixa'm parlar, dona.
Sí.
Deixa'm parlar.
Però acaba.
Per què? Perquè són uns avantatges brutals per lo públic. És a dir, la col·laboració és unes brutals... És a dir, unes avantatges brutals.
Quales?
Ara te'ls explico totes ràpidament.
És un dret a vol.
Pere, Belén, deixa-li acabar.
Està molt canyera, eh?
Ja ens agrada.
Vosaltres ja hi porteu.
Ens encanten les tertulians canyeres.
Fum, el dret a vol és fum.
Espera, Belén, deixa-li acabar. Acaba, Xavier.
Començo per baix de tot. A mi m'interessa molt, però molt, i és el que m'interessa més a mi, per allà on estic ja implicat, que d'alguna manera es protegeixin les runes arqueològiques romanes de la planta de baix de tot. A mi m'interessa moltíssim, moltíssim, perquè si no es fa d'aquesta manera, quedarà allà enterrades pels segles dels segles.
Hi ha moltes enterrades.
Amén. Hi ha moltes, ja ho sé. Però jo estic parlant no sé. D'aquestes, jo no estic parlant de moltes, sí. Estic parlant d'aquestes. A mi m'interessa molt aquestes. M'interessa molt que hi ha una part de pàrquing continuï sent públic, explotat per l'empresa pública. M'interessa molt que el dret a vol sigui un dret a vol. I m'interessa molt que allà no s'hi faci un bloc de pisos, tot privat, sense tenir present les runes, sense tenir present el pàrquing, sense tenir res, perquè és el dret que tenia aquesta gent de fer, perquè allò és un terreny privat que hi podien fer el que volguessin i podien aixecar els pisos que corresponguessin, i allò sí que hagués sigut
compte,
bé, perquè com que és privat...
Compte que l'obra va quedar aturada per les restes.
Sí, va quedar aturada unes quantes vegades per les restes.
No sé, bueno, i l'hospital... Sí, poden fer el que
però ells haguessin pogut fer
també.
Un moment, haguessin pogut fer el que volen, diríem, sempre i quan haguessin fet això que fan ara, per exemple, deixar-les lliures, és a dir, no omplir-se de ciment armat, per entendre'ns, no? Podíem haver fet, es podria haver trobat un pacte d'aquest tipus, però a mi em sembla que les condicions pactades són òptimes. Abans de que fotin un bloc de pisos, etc, 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 prefereixo un Aldi que avui és i potser demà no hi serà. Direm, depèn de l'empresa, si aquella continua, si no continua, etc, etc. Jo trobo una operació de veritat. Com jo ho he explicat amb algú de fora, que no té res a veure, i dic, mireu quines condicions s'ha pactat això, diuen, hòstia, però això és brutal, i aquesta gent ho ha acceptat, dic, aquesta gent ho ha acceptat, per una sèrie de condicions, però ho ha acceptat. Hòstia, doncs és la bomba. No us ho deixeu perdre, és la bomba.
No
de veritat, i llavors que dic, clar, és que l'oposició s'hi oposa. Dic, home, clar, l'oposició s'hi ha d'oposar. Òbviament, és el seu paper. Què és el que em queixo? Jo abans m'he queixat. Jo trobo que no tens d'oposar per oposar, sinó que valora els pros, valora els contres, millora-ho si tu creus que implicant-hi ho pots millorar, que jo em sembla que és immillorable, eh? En el cas aquest, eh? Em sembla que és absolutament immillorable.
Belén, dispara.
Bueno, jo... A veure, és que jo estic en lo mateix. Primer, i luego la mobilitat d'aquella zona... serà terrible, però de totes maneres a sota de l'hospital també hi ha runes d'aquestes.
Sí.
A sota de l'hospital...
Sí, i a sota el Toica, i a sota...
Sí.
Però mal de muchos, consuelo de... Això no em serveix a mi.
Ja ho sé. Bueno, no sé.
No teniu la sensació que ara, de cop i volta, aquestes runes s'han convertit en intocables, quan realment fins ara ningú...
Havia dit ni pio.
De fet,
es van enterrar, es van tapar.
Recordem que van quedar plenes de bardisses, que allò va estar anys i panys, que allà hi havia fauna vària, que hi podíem haver fet un zoo.
No sé si fins i tot hi havia romans de l'època.
No ho sé, però escolta,
ja havien marxat.
Com a membre del centre d'arqueologia de l'Alt Maresme...
Tu ets membre del centre?
Sóc el secretari.
Què dius?
És que a més vinc de signar uns documents ara. I els romans els vam trobar a Pineda, a Can Bel. I allà era un edifici privat, es van aturar, va venir a l'arqueòleg de la Generalitat, van venir a l'equip de gent que estem per aquí a l'Alt Maresme, vam datar-ho tot, dos dels romans van anar a Mataró i un altre va anar a Girona.
Però una cosa,
dius que... Datats,
un moment, què vau trobar els romans? Què vols dir? Mumificats?
Restes.
Era un cementiri.
Clar, restes de cementiri. Bueno, és que estem en un camí romà. O sigui, clar, és que Calella és un camí...
Fins i tot hi havia un aqueducte que es veu.
Sí,
es veu un
tros.
Però tornant a... Ja el Gamell ja vol fer.
Ja t'he fitxat.
Tornant al tema de les runes, no teniu la sensació que ara de cop i volta tenen com un valor especial?
No, m'han tingut sempre.
Sí, però fins ara ningú en parlava.
Et dic una xerrada amb un arqueòleg de la Diputació. El castell de Montpalau a Pineda, que no és un castell, però és un castrum, però està tot esfonsat. Llavors vam anar a veure l'aqueducte, vam anar al castell, i quan va estar al castell, a l'aqueducte li va interessar molt, va veure per on te seguia, perquè està esfonsat, vull dir, està tapat de terra. I quan va veure el castell, em va dir la frase que jo me l'he quedat per mi per sempre. I em va dir, Francesc, quan hi hagin diners... ja farem l'actuació. Mentrestant, que la natura el protegeixi.
Exacte.
O sigui, això de les bardisses i totes aquestes coses que sembla molt lleig, no ho és. El que fa és protegir allò. I sempre és allà. De la mateixa manera que l'aqueducte està a Can Cua, se'n veuen tres ferradures, hi ha un camí, però és que quan segueixes hi ha un talut de terra, a sota, o sigui, enmig de tot aquest talut, si tu fas així, escarbes una mica, segueix l'aqueducte. I seguiríem tenint-ne uns quants més. Allà està. Clar, llavors... aquest aqueducte està en una propietat privada. Qui el cuida?
Clar,
la propietat privada, d'acord. Com està? Fet un desastre, perquè ningú el cuida. Com entra l'administració allà? No pot entrar. És una propietat privada. Tenim... Vale.
Bueno, però a veure, un moment.
Tot el cercle.
Aquí jo discutiria. Primer, que és un aqueducte protegit. Protegit?
És vecín.
Sí, és a dir, és nacional, no és local.
No és local.
Si és vecín, diria, l'administració té dret...
Bé d'interès cultural nacional.
Millant que sàpigues que... Jo ja era molt fan teva, però ara ja em rendeixo.
Jo també.
Estem aprenent. Però adoneu-vos que hem començat parlant d'una cosa i ara estem parlant d'arqueologia. I això és bo, això és bo també.
Estan aquí.
Ara, només vull dir que quan van tapar per fer el pàrquing, que jo vaig veure la quantitat de metres cúbics que posaven allà sobre, vaig quedar horroritzat, perquè, bueno, la quantitat de sorra que s'ha de tornar a treure ara. Però van fer uns caixons per les parets que sobresortien per assegurar que el posar-hi la sorra doncs no es malmetessin. I llavors doncs, aquestes són uns caixons, perquè això ja està previst amb moltes runes que s'han de tornar a tapar, diríem, però mentre estan tapades no passa res. Però si es tapen malament sí que llavors podria passar. Doncs està preparat. Està pensat amb això.
Està protegit.
Vull dir...
Clar, llavors, la importància la tenen, perquè totes aquestes actuacions, després el que situen, el que t'ajuden és a fer la història de la ciutat. Llavors, clar, aquí, jo a Calella encara no n'he treballat prou. Pineda ja ho conec més perquè he nascut a Pineda i he treballat més les pedres en allà. A Santa Susana no n'he treballat tant, però sí algunes coses...
Clar, Calella no, no en sé gaire.
Sí, Pineda és de jutjat de guàrdia, eh?
Sí.
De jutjat de guàrdia, sí, sí, la conservació, eh?
Correcte.
Mira la Torre de Santa Anna o la Manola, eh? Que això
correcte
és un escàndol de fa més anys com a Tussolà en castellà, horrorós.
I totes aquestes peces t'ajuden a fer tota la història d'aquella ciutat. Clar, aquí... Jo el que sé més de història de Calella és a través de que quan ve el turc pirata, ens ataca Pineda, ve el notari de Calella. Llavors és quan jo començo a llegir sobre Calella, pel notari.
Bueno, és que Calella llavors, no existia, només era
clar,
Pineda.
Llavors, clar, jo crec que s'ha de protegir i s'ha de valorar molt si en tenim unes i els tenim datades i els podem posar i aflorar, allò ens ajudarà a veure d'on venim, què som, què es feia a Calella, des de quan surten, si és de l'època romana, si és més... Clar, llavors,
total,
totes aquestes peces s'han de protegir i s'ha d'ajudar a fer la feina
per protegir-les.
Per tots els arqueòlegs, els historiadors, tota aquesta gent que ens donarà el sentit de pertinença de ciutat. Sí. Jo crec que a vegades no li fem prou cas a quatre pedres,
no li fem cas.
Però no tan sols la tenen, sinó que jo crec que és el nostre sentit. Vull dir, jo vaig anar a Roma un dia i vaig preguntar per un lloc i vaig dir, i això? Diu, no, diu, és que això no ho toquem, diu, perquè aquí fem així per fer un metro i clar, hem
està
de parlar
ple
de les obres.
Home,
no. Tot estar, és ple.
Està ple, a
Roma
està
una
ple,
setmana,
és que clar, Itàlia...
Només tenen dues línies de metro perquè lloc on t'aforaden, lloc on han de fer una excavació. Sí, sí. Londres igual.
I hi ha puestos que les tenen fetes
sobre d'una ciutat, sobre d'una ciutat.
Tirades perquè...
I jo, total, jo crec que hem de donar-li més importància a tot.
Total.
I també us dic que a Pineda tenim un Aldi.
Sí.
I no va passar res, eh?
No va passar res.
També us dic això.
Sí. I que l'Aldi pot ajudar a recuperar una mica aquestes runes que estan tapades.
Sí.
I això, per això sol, val la pena. Per això
bueno
sol.
Aquí ha sortit una vessant...
Ha quedat molt bé, aquí.
Ha sortit una vessant que no...
No havíeu sentit, no?
Repreneu el tema Aldi. Clar, jo estic en contra d'Aldi per raons socioeconòmiques, vull dir, aquestes grans empreses que van comportar amb precarietat laboral i...
Sí, però mira, ahir vam tenir aquí el president dels comerciants, el Josep Maria Gallart, que vam tenir una tertúlia prou animada, i ell no hi va donar importància.
No.
Això.
Sí, cert.
És que és mínim.
A veure, sí, és la globalitat de tot.
Mira, fem una
el
cosa.
Mercadona, el no sé què, el no sé quantes, el no sé què més, els hàbits de la gent, potenciar els hàbits, no sé,
mira,
jo, el dia que vulgueu
deia,
en parlem.
Recuperem el que deia Gallar ahir aquí a la tertúlia sobre el tema de la retirada de les al·legacions dels comerciants pel tema de l'Aldi.
Ens vam reunir la Junta i vam decidir què fèiem. No vaig ser jo que vaig anar a dir, la traiem. No, nois, sentem-nos i què fem? I aclarits una sèrie de dubtes, vam creure convenient. I va haver-hi gent que no va creure convenient de la Junta, va gent que no va veure convenient de treure-la. Al final va guanyar la majoria i la vam treure.
Perquè amb ells els amoïnava el tema del pàrquing, i també va dir això.
Que després ens diguin que ens hem venut. Que ens hem venut en el partit de govern. Que si no és això, al final, l'Associació de Comerciants més que res van allà per unes coses que li inquietaven, que sobretot era sobre el tema de la gestió de l'aparcament. Se'ns va aclarir, Gesvia podrà gestionar aquestes places de pàrquing, després una de les coses que també ens emprenyava una mica, que això deia la gent, la primera hora gratuïta aquesta de l'Aldi, no? Però bueno, pues sembla ser que l'Aldi aquí, pues aquesta hora la pagarà en el gestor de l'aparcament.
Doncs això és el que va dir el president dels comerciants. Mm. I el tema dels petits establiments, doncs va dir que no hi havia altre que especialitzar-se.
Sí.
I marcar la diferència vers aquestes grans superfícies. Què en pensava
clar,
això?
Justament no, sí. m'ha fet pena que avui no hi sigués aquí. Que hagués...
Va venir ahir.
I que ho hagués preguntat ahir. Bueno,
tu tenies ganes avui de parlar amb ell.
No, però a veure...
Saps què passa? Que aquests dies tenim molts tertulians que són a Montserrat.
Ah, clar.
Que són romeros, sí. I hem hagut de fer una miqueta... Hem hagut de moure la tertulia, una mica de puzzle.
És que, Pau, digue-li. És que la post-tertulia també és molt bona, eh?
Sí. Però, a més, penseu, això portarà cua. O sigui, que tindràs
opció. La setmana que ve segur. Què volies dir, Pau?
No, que ara entenc el seu posicionament, si que m'hagués fet il·lusió veure que això tirés endavant fins al final i a veure què passava, sí, però clar, si no han volgut ells tirar-ho endavant, bueno...
Els que sembla que no estan contents i que seguiran lluitant, en aquest cas és Calella en Comú. Sentim a Sebastià Tejada, què deia.
Entenc que l'Associació de Comerciants ha retirat les al·legacions perquè ha vist satisfetes, no sé si totes o algunes d'aquestes al·legacions que havien posat, possiblement amb estudis aportats per l'equip de govern sobre la no afectació o sobre l'escassa afectació sobre el comerç local o algun compromís en relació a l'organització del pàrquing que podria ser rellevant per a formar la nostra opinió i l'opinió en conjunt del ple, doncs agrairíem que si s'ha produït alguna cosa d'aquestes ens la facin saber.
Això és el que deia Tejada.
Molt bé. Perfecte.
És oposició,
sí.
I és oposició per oposició. És a dir, cosa que fa el govern ha de tenir la seva oposició. Hi ha gent que ho entén així, tant si és blanc com si és negre com si és ros, és igual, ha de tenir la seva oposició i s'ha d'oposar a tot. Això durant 4 anys, durant 8, durant 12, mentre no governin, etc. Aquesta política jo no la trobo positiva
però
per
jo
la
no
ciutat.
Crec que sigui...
Jo no la trobo positiva.
Perdona,
per la ciutat.
Jo no crec que sigui oposició per oposició, el que passa que és el puesto, o sigui... Va ser
no, si no parlo
d'això
només, No parlo pas d'això només, No parlo del Balbi. Parlo de les posicions.
No, Balbi no, un altre no.
Aldi, perdó. Ja. Ha sortit Balbi. No. Perquè no, només en faltaria un altre.
Jo crec que aquí, es donen una sèrie de que a la gent l'espanta, no? Està la Nacional, està l'Hospital, està el Tanatori, està...
No serà fàcil.
Home,
no
serà fàcil. A veure, aquí hi ha carreteres, ha de supos, no sé si hi ha un estudi o no hi ha un estudi ja.
Això que hi ha estudis, però no serà fàcil.
Clar, perquè aquí has de fer... Després està... ahí hi ha com un pont, hi ha una... Tot això necessita una remodelació bastant considerable,
Per exemple.
És la Nacional.
Per exemple,
o sigui, aquí...
per exemple. Ves a Mataró Park. Val? Van fer Mataró Park,
sí,
val? I van fer uns accessos.
I van fer
han fet que fer nous accessos i nous accessos.
Modificacions,
i nous accessos,
sí.
Perquè el col·lapse era permanent. Perquè el col·lapse era permanent.
Era horrorós.
És horrorós.
Tant d'entrar com sortir. O sigui,
falta de previsió.
Clar.
Estic d'acord que no serà fàcil.
Clar, serà
però
molt complicat.
Aquest no serà fàcil. Diria, tinguent en compte també altres coses, com és que a partir d'aquí 2 anys l'autopista queda lliure de peatge, probablement això possibilitarà altres coses, la circunvalació per dalt...
Ho veus, lo de la...
Sí, això segur. Sí.
Perdona, vam entrevistar fa pocs dies al president del Consell Comarcal
i no
ho va veure gaire
no
clar.
Veure.
No està clar, això de la bonificació...
Bueno, jo tenia entès que és així.
Ho ha comprat el senyor, el màxim jefe de tot, no? Que és el de...
Bueno, en qualsevol cas, sí. El president del Consell Comarcal, ell va dir que és veritat que és un tema que està damunt de la taula, però ho veia molt complicat.
Sí, bueno. no està clar.
Malgrat s'ha anunciat, eh?
Sí.
Vull dir, a veure, per Calella és fonamental una circunvalació que no sigui per la Nacional. Llavors, és fonamental tenir una entrada, com estava prevista originàriament, com estava prevista. És a dir, com ha fet l'autopista, Calella tenia dues entrades. En tenia una, diem-ne, per la muntanya de les Torretes, però no és les Torretes, per la muntanya aquella, i l'altra per allà on està ara. I això permetia una circumval·lació, a més gratuïta, perquè per aquí no es pagava, diríem, que feia que no es col·lapsessin la carretera nacional. I s'hauran de buscar solucions, però això vindrà donades per la pròpia dinàmica, el col·lapse permanent de la Nacional 2, amb els semàfors, amb aquí, amb allà. Això vindrà donat, tot vindrà donat pel mateix. Vull dir que ara això no ha de prohibir, si són uns avantatges tan importants, que jo considero, diríem...
Però podem comparar el col·lapse d'aquest futur Aldi amb el col·lapse de Mataró Park?
No.
Home, no, perquè l'envergadura de
Però bueno,
no és la mateixa.
No serà. Lo no. Que el col·lapse vindrà perquè serà una zona... A veure... l'hospital necessita unes reformes. Aquests drets de 2.000 no sé quants metres...
2.800.
Per serveis hospitalaris no seran.
No sé per què serà.
Però Belén, això no ho sabem. Home, per què serà?
Salut cada cop està dient més que...
No,
que però... Que haurà de fer un edifici privat.
Però, Pau, això és Salut el que l'ha de fer l'edifici. Sí. I aquí nosaltres li podem oferir una cosa, no, però, es pot oferir una cosa i ells dir sí o no.
Però CatSalut ja ha dit que temes assistencials no.
No, però pot ser temes de magatzem.
Bueno, oficines
i altres coses. O laboratori.
Sí.
Pot ser altres
laboratori
temàtiques.
Laboratori no ho sé.
Bueno, però que no sigui...
També l'alcaldessa va parlar d'un soci sanitari.
Exactament.
També aquí.
Sí.
Tu tens una cosa i l'ofereixes. I llavors aquí ja és CatSalut que ha de decidir el que fa o el que no fa o com ho fa.
I que molt ràpids no són, eh?
No, que va. Poder no ho veurem nosaltres. Va. Però, bueno, almenys jo.
I després hi ha que l'ampliació, diríem, d'urgències, que amb el canvi entre Can Saleta i terrenys que tenia l'Ajuntament a davant d'urgències, que és aquella zona que hi ha, doncs això permet ampliar urgències sense necessitat de... Es podria haver fet pel cantó del pàrquing de Can Saleta, però jo em sembla que és millor fer-ho per dalt que estar allà a l'urgències mateix, que estar allà dalt. Vull dir que no hi ha gran... A veure, tots són flors i violes, no hi ha problemes.
Conill, Xavier, quina d'allò.
Carai.
Però realment és així. Mireu, guanyem.
Una manera molt positiva de veure-ho.
I un dret de vol.
No, si positiu, maneres... Jo sóc la primera positiva i optimista, però, a veure, jo trobo ahí un...
Però, Belén, jo
un nus...
Belén,
important.
Aviam, mirem una cosa.
Jo això ho perdem igual. És el que veig, eh? Ahir veig un caos quan estigui això, perquè és la nacional i és l'entrada del súper, l'entrada de l'hospital, l'entrada del tanatori.
Però, Belén, tu no has pensat que jo veig moltíssima gent que va al Mercadona a peu. Moltíssima. Moltíssima gent del poble que va al Mercadona a peu.
Creien que va en cotxe.
Que jo a vegades... Home, evidentment, ja no t'ho dic tot, t'ho dic moltíssima, però moltíssima gent que jo sé que anava al Mercadona anteriorment, continua anant al Mercadona...
Un altre semàforo? Fa falta un semàforo.
Belén, carinyo, deixa'm parlar.
Sí, perdona.
Jo sé que va molta gent. A l'Aldi és més proper.
Sí, no, no.
Molta gent del poble que vulgui anar a l'Aldi i anirà a peu. El col·lapse, és que el col·lapse jo no el veig tan clar. Que sí que s'hauran de posar coses... facilitar perquè no hi sigui aquest col·lapse, però no el veig tan clar. I és que, a més, hi ha una cosa, el progrés no el podem frenar.
No, això ho tinc clar. A veure, que el progrés, el que passa que, no sé, l'Aldi perquè ha comprat aquests terrenys, que jo no sé com va comprar aquests terrenys.
Perquè el propietari els vol vendre.
No, ja, no, però bueno, no, perquè no ho sabia. Però, perquè no ho sabia.
No ho sabia, que hi havia unes runes?
Jo em sembla que el propietari...
Va ser molt hàbil.
Va ser molt hàbil.
Ah, sí?
Jo em sembla que sí. I es va trobar enganxat.
Pues les va fer una putada. Jo però l'Aldi,
no sé,
que és una gran...
No tinc informació com per
dir-ho. Bueno, però l'Aldi, que és una gran corporació, pot dir... Bueno, pues instal·lo l'Aldi en un altre lloc. Està a l'edifici de la Renault. L'edifici aquell de la Renault, sí, que està mort de fàstic allà. I això està muntat, o sigui...
No, la Renault està...
Bueno, però pot...
Amb l'aluminosi.
Sí. Té l'aluminosi. Bueno, però podem fer... A veure, una constructora pot fer... hi ha molts edificis...
Però quan se'n va enterar ja tenia el terreny comprat.
Ja ho sé, però...
Escolta'm, m'estàs dient que el qui va vendre el terreny, el senyor Aldi, li va amagar que allà hi havia, com diu el Millán, unes pedres de l'Ion?
Jo no parlaré perquè és una cosa que no tinc clar.
Jo tampoc tinc informació per això, eh?
Però penseu una cosa, això que diu en Xavier podria ser, molt probablement, que aquest senyor no li haguessin dit que hi havia aquelles runes. Però és una gran empresa,
és una gran corporació.
Jo
el que sí que crec és que a l'hora de fer aquesta compravenda, cadascú veu les coses com vol,
sí,
i sí que pot ser que no li hagin donat tota la informació.
Tota la informació.
Però amagar això és difícil, perquè jo que he estat en negociacions a vegades amb empreses com Decathlon o així, el primer que et fan els directius és fer una cerca per internet i allà surt. Vull dir que informació segur que la tenen.
Segur que la tenia, sí.
El que potser és que no sabien que era més difícil del que es pensaven ells de treure aquelles runes. Això també t'ho diré. Ara... Dit això, si sapiguéssiu com funcionen totes les negociacions entre empreses privades i perquè l'Ajuntament, no tan sols aquí que hi ha un dret de vol, no, només perquè et doni permís per fer una construcció, aquí hi ha...
Tindríem, no debats, no, el que volguessis.
Clar. Sí, sí. Escolteu una cosa, deixant de, aparcat, per uns dies només, el tema
aparcat.
De l'àudio.
Mai millor dit, aparcat.
Perquè la setmana que ve tornarem a parlar-ne. Veu veure l'entrevista al Guillermo Gomis, de Ciutadans, algú de vosaltres?
Sí.
Voleu
sí.
fer algun comentari?
No l'he vist pas.
No l'he vist jo.
Gomet vermell.
Jo la vaig... Pues escolteu-la, mereix la pena. Mereix la pena.
No donem
aval. Perquè, a més, s'ha fet esperar molt.
S'ha fet esperar molt perquè, de fet, era la primera entrevista que ens concedia després de les municipals, i això estem parlant de 5 mesos.
A mi em va donar la sensació de que parlava amb molta prudència. Me va donar aquesta sensació, que volia ser molt prudent a l'hora d'expressar.
A més, el vam enganxar en un dia que hi havia ple.
Yeah.
I per tant, crec que hi ha coses que estaven una miqueta condicionades. És el que em va semblar a mi, en aquest cas, com
però,
la persona que la vaig entrevistar.
Et vaig a dir una cosa, Sònia, la papeleta que té no la té fàcil. Fagi així, fagi xà, d'un cantó li diran i els altres també pensaran.
Com tots els polítics.
Bueno, escolta, mira, Maria Antònia.
Clar, deu pensar, punyeta, què faig aquí tan sol?
Saps què diuen allò de que si no vols pols no vagis a l'Ibre?
Exacte, exacte. No, evidentment.
És que Ciutadans és el ser el que és. Independentment de que el senyor Gomis sigui una persona meravellosa i estupenda i maquíssima, Ciutadans és el que és i sí, Ciutadans sí, sí. El que ha fet el paper que ha fet a Catalunya és nefasta, vergonyós, no, és vergonyós. Ha creat un personatge que serà difícil, o sigui, bueno, jo crec que estan però destinats parlant, a desaparèixer,
refer,
és una opinió personal.
Referència això que dius tu del paper que ha fet, no sé si la Sònia que el va entrevistar estarà d'acord amb mi. A mi em va donar la sensació que aquest senyor volia emendar un poquito la plana, volia ser més prudent que el que són els de dalt del seu partit.
Sí, el poli bueno i el poli malo, no?
Me va donar aquesta sensació. La sinceritat que hi hagi en aquesta expressió, ell la sabrà. Però em va donar aquesta sensació.
Xavier i Pau, digues, Xavier.
Sí, vaig escoltar uns trossos de l'entrevista i vaig veure un tros que d'alguna manera justificava el per què havia trigat tant a parlar.
Sí.
I deia que ell era nou en aquest món polític, diríem, era nou i necessitava un temps per situar-se.
No va dir això.
No va dir, jo vaig entendre bastant això.
Va dir
això.
Que era un tema d'agenda.
Sí.
Sí?
Sí.
Però que ell...
Que jo...
No sé, potser em vaig treure una mica de... Potser em vaig treure això...
Jo el vam convidar, crec que era la quarta vegada que el convidàvem.
Sí, això està
teníem
clar.
Teníem entrevista confirmada i unes hores abans ens va dir que no. Amb les tres anteriors.
Sí, però a veure, a mi em sembla...
Per tant, que... si tu confirmes una entrevista, és perquè, en principi, tens intencions d'anar-hi. Si no, d'entrada ja dius que no.
Sònia, no estàs diferent que el que jo penso. És a dir, ell es va veure en els primers mesos, diríem, que ell se sentia insegur en aquest paper. Ell estava incòmode, insegur, li faltava pràctica, es va trobar amb un merder els primers dies, diríem que tothom el festejava i tothom l'empaitava, jo penso que el va superar una mica, i llavors doncs, ell ha necessitat un temps de repòs per anar situant-se.
Ja, però aleshores l'única cosa que jo dic, que jo encantava que vingués ahir el senyor Gomis, però en qualsevol cas, en les altres invitacions, doncs que ens hagués dit de no, ja directament.
No calia dir que sí.
Sí,
a mi el que em sorprèn molt del paper de Ciutadans, en Guillermo va aconseguir ser regidor gràcies a tenir un perfil molt baix, comparat amb en Dimitri, del PP, que tenia un...
Què vols dir un perfil molt baix?
Un perfil molt tranquil. Molt suau.
En comparació amb els altres...
Sí. Que, bàsicament, era qui s'estaven disputant, aquell regidor.
Dimitri, que haig de dir que jo el vaig convidar a la tertúlia,
Sí?
Perquè si fos tertulià de la ciutat, sí. Però viatja molt i per temes d'agenda no pot ser.
I que en Dimitri va tenir un paper molt més dur, molt més fort, i a qui li va treure vots això... i els hi va portar Ciutadans. Jo és almenys la lectura que em vaig fer. I el que em sorprèn molt, aquest matí m'estava mirant una mica el ple per preparar-me la tertúlia, i el torn que va tenir en Guillermo parlant sobre la pujada d'impostos va ser un discurs molt social, que ja me l'he anat trobant diversos cops, discurs, que per una banda volen ser molt socials per intentar apropar-se molt a l'obrer, però, per altra banda, si desgranes tot el que volen fer, desgranen les seves propostes, són purament neoliberals.
Sí, bueno, perquè és fàcil aquest missatge.
És aquest doble joc que a mi sempre m'ha sobtat molt, i també veient uns sindicats d'estudiants que la seva joventut han anat apretant dins el món estudiantil, t'arriben a una classe quan ja quan falta poc per les eleccions d'alumnat, et comencen a dir moltes propostes que tenen que en primer moment semblen... aquests nanos semblen d'esquerres.
Raonables.
Les penses després... Si això és el més neoliberal possible i el que busquen és que quasi bé només els rics tinguin l'oportunitat d'estudiar i aquí volen...
Això és la dreta.
La idea és de fer el mateix.
Això és la dreta.
Bueno, però sí, és sí, que és sí, així, la dreta és així.
Em sorprèn aquesta, que sempre s'ha fet, intent de la dreta d'assimilar-se una mica a l'esquerra per anar rascant però al final anar en contra de... del que necessitarà bueno, els seus votants.
Però jo crec que això és un missatge molt. Per guanyar sí, votos i fàcil. Després,
sí, sí, sí.
Perquè això ho va fer el PP, va fer anys, o sigui, va fer aquest missatge buenista o, bueno, ells busquen el missatge fàcil, no? Mm. I després, quan arriben, entren amb la destral, sí, no?
Sí. Pensa que Ciutadans, quan es va presentar l'Albert Rivera, era...
Estratègia.
Es va presentar nu.
Sí, sí, amb una guitarra.
Era la seva estratègia.
Ara va amb samarretes sí, i ja no, sí, ja no es despulla.
I surt amb la Malú.
Molt bé. Bueno, això amb la seva vida privada, que cadascú...
Jo no faci el que vulgui. De veritat, sí. Jo... Amb la seva vida privada sí, però es pot separar tant la vida privada de la vida pública?
Això ja no ho sé.
No ho sé.
Es tindria.
Maria Antònia Pujol, Xavier Gamell, Pau Pujol, Belén de Lózar i Francesc Millán, que m'has deixat. És m'ha perdut.
Sí. Sí, sí, sí.
Gràcies. I que tingueu un... Fareu pont? Feu una escapadeta
farem
o no?
Farem castanyada.
Ah, que avui hi ha castanyada a la plaça de l'Església.
No Halloween, castanyada.
Castanyada. Doncs avui a partir de les 5 a la plaça de l'Església. Que vagi molt bé, gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Fa 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment. I per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fa 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya. Limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que adoren. A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Anem molt justets de temps. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una, molt ràpidament.
Doncs molt ràpidament, avui avancem els pressupostos participatius, que ja tenim les 5 propostes que es podran votar del 4 al 23 de novembre. No els desvetllem, els deixem per l'info migdia, que estiguin atents si volen conèixer quines són les 5 propostes que es podran votar. també parlarem de Josep Maria Gallar, que ahir va estar aquí a la tertúlia del programa La Ciutat i que ha sortit una mica al pas de les crítiques que s'han fet al retirar les al·legacions al supermercat Aldi. Doncs entrarem una mica més en detall sobre per què ho ha fet i sobretot s'ha desmarcat de les pressions que apuntaven des d'En Comú que podrien haver tingut per retirar aquestes al·legacions. Avui també, amb motiu de la Diada de Tots Sants, repassarem l'horari del Cementiri Vell i els pins, perquè com sempre han adaptat l'horari per a aquestes jornades de més intensitat i visites als cementiris. I també recordarem que hi ha transport gratuït, però atenció, només per les persones que s'hagin apuntat prèviament. Per tant, ara ja hi ha transport, però qui no s'hagi apuntat ja no en pot fer ús del transport. I també repassarem una mica les activitats que es faran per aquesta tarda, per la castanyada o el Halloween, perquè a Calella els que vulguin poden celebrar la castanyada i els que vulguin poden celebrar el Halloween. El
una miqueta de tot.
A càrrec del jovent de Calella, a Can Saleta, i la castanyada, si no plou...
No plourà.
A la plaça de l'Església.
No plourà, que pobres, l'any passat ja ho van haver de suspendre, eh?
Doncs sí.
Molt bé, Naomi. Doncs tot això i més a partir de la una, gràcies.
Fins demà.
Acabem amb música...
Fins dilluns. Fins dilluns.
Adéu, Naomi. Acabem amb música d'Ace of Base. Avui és l'aniversari de la cantant, la Lynn Breggen. És nascuda tal dia com avui, de l'any 70. Tornem dilluns, a partir de les 10:04. Adéu-siau.